You terrify me, 'cause you're a man, you're not a boy. You got some power, and I can't treat you like a toy. The road less traveled by a little girl, you disregard the mess while I try to control the world. Don't leave me, stay here and frighten me.
N'acabem de parlar amb la doctora. Moltes dones recorren a la cirurgia estètica per diversos motius, però en moltes ocasions la pressió estètica continua sent una de les raons principals. Uns cànons de bellesa imposats dels quals és molt difícil escapar-se. A totes ens ha passat. Gemma Safontria.
Hola, Montse.
A tu també et passa, no?
A totes.
Doctor Corbella, fins a quin punt és un factor determinant que ens porta a plantejar-nos passar pel quiròfan?
Aquesta pressió per arribar a l'ideal de bellesa que s'espera de nosaltres està directament relacionada amb l'autoestima i l'autopercepció, que són dos conceptes claus i que, si no es treballen, poden arribar a desenvolupar des de trastorns de la conducta alimentària fins a altres patologies. N'hem parlat amb una psiquiatra i una psicòloga. Sentim primer la Marta Carulla Roig, que és psiquiatra infantil i juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona.
La pressió estètica és un tipus de pressió social que vindria a través de tots aquells inputs que rebem de l'entorn, ja sigui via publicitat, televisió, xarxes socials, i que fan èmfasi sovint en aquells cànons estètics que són moltes vegades difícils d'aconseguir i que tenen un impacte molt important en la nostra psique.
Un dels segments de població més exposats a rebre aquesta pressió són els adolescents.
L'autoestima, no? I sobretot el que diem l'autoconcepte, que seria més la idea de nosaltres mateixos, es forma en base a molts inputs que rebem de l'entorn, no? I es comença a formar cap a l'adolescència. Quan realment hi ha un input molt important de pressió estètica, inclús de rols, de gènere, això t'està afectant directament, no? I més si és una cosa que està impactant a tota la mateixa població a la mateixa edat, perquè la gent jove tenen un sentit de pertenença que forma part de la mateixa adolescència, no? El fet de tenir conductes imitatives, fer el que fa l'altre, no? D'identificar-se amb aquesta escola. El que és important és això, no? Quines coses ens poden arribar a afectar l'autoestima.
Segons la Marta, a l'edat adulta, aquests dos paràmetres, autoestima i autoconcepte, ja estan informats, gràcies a les experiències viscudes. Ella explica que la pressió estètica no afecta igual homes i dones.
La dona sempre ha estat més exposada a la pressió estètica. De fet, la cosificació del cos de la dona és ancestral i ja prové d'una cultura patriarcal que considera la dona com aquella figura que està bonica totes hores, que es cuida i cuida la resta. I els valors estètics podríem dir que estan més arraigats en la dona ja des de sempre que en l'home. També, per exemple, en el que fa l'envelliment, en les canes, les arrugues... Això no vol dir que no hi hagi pressió estètica en els homes. El que sí que és important és que aquesta pressió estètica promou encara més els estereotips de gènere, busca una masculinitat hegemònica en l'home, és a dir, un cos molt musculat, i la primesa en la dona. Aquesta primesa, que a vegades s'associa fins i tot a èxit social o inclús a salut, pot arribar a idealitzar-se.
I això explica en bona part per què, de les prop de 400.000 intervencions de cirurgia plàstica que es fan cada any a l'estat espanyol, gairebé el 84% es practiquen a dones i una miqueta més del 15% a homes. Són dades de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica.
84-15, m'ha quedat claríssim. Com afecta aquesta pressió estètica al desenvolupament de trastorns emocionals?
Ho hem preguntat a l'Andrea Arroyo, que és psicòloga sanitària.
Si vius aquesta pressió estètica com un constructe, no?, que et fa patir o et genera un malestar ja molt significatiu o comença a afectar a certes àrees de la teva vida i al final t'acaba provocant, no?, un deteriorament, pot ser que acabis desenvolupant algun trastorn emocional.
I llavors la pregunta que ens podem fer és, pot ser que la cirurgia estètica actuï com una aliada en la teràpia d'aquest tipus de trastorns?
L'Andrea Arroyo recomana avaluar cada cas per determinar si el recurs de la cirurgia reparadora pot tenir alguna finalitat terapèutica.
El primer que hauríem d'avaluar és si la cirurgia estètica entra a formar part d'un cas amb un objectiu merament estètic o físic, o ja és un objectiu que va una mica més enllà i és algú clínic. Per exemple, no és el mateix que ens fem una rinoplàstia perquè hi ha algun tipus de dificultat en la persona que li afecta el seu funcionament respiratori, no li permet fer una vida diària normal, que no pas una rinoplàstia que merament la fem perquè no tenim un nas que per ella sigui normatiu o no tenir un nas que per ella sigui correcte.
I casos de pacients que es penedeixen d'haver-se sotmès a aquella cirurgia en concret. Sentim la psiquiatra Marta Carulla Roig.
Sempre hi ha aquest risc, tu estàs canviant el teu cos. Pot ser que et trobis poc natural, que no t'acabis acceptant aquesta nova imatge. Si aquella persona s'arrepenteix, possiblement s'idealitza, i suposo que això és un tema de maduresa, s'idealitza molt aquella intervenció. Canviaré aquella part del cos i tot m'anirà bé. No és així. Jo estic segura que qualsevol persona que s'ha fet una intervenció, a l'inici deu tenir doncs, els seus dubtes, no s'hi acostuma.
O bé pacients que, segons l'Andrea Royo, senten una insatisfacció crònica amb el seu aspecte físic.
Sé de casos que tenen una certa addicció en el sentit de que es senten insatisfets amb el nas, s'arreglen el nas, però després es senten insatisfets amb les orelles, no? I després s'arreglen les orelles i es senten insatisfets amb els braços. Aquest component com més addictiu. Aquests casos tenen una base que hi ha una insatisfacció corporal amb la gran majoria de parts del cos, però aquest rebuig a la teva imatge o el fet de tu percebre, no?, la teva imatge com a algo negatiu, això sí que és perfectament un motiu de teràpia. En comptes de continuar canviant algo mitjançant la cirurgia estètica.
M'expliques tot això, Gemma, i jo penso a les clíniques d'estètica hi ha un departament psicològic que avalua cada pacient i en fa un seguiment. Oi que sí?
Això seria l'ideal, però no funciona ben bé així.
Puc donar constància que conec centres d'estètica més aviat petits que no tenen l'equip psicòlegs. Potser centres més grans sí que tenen equips multidisciplinars. La meva recomanació seria sempre poder tenir aquest equip multidisciplinar. Sempre la figura d'un psicòleg pot aportar una avaluació inicial prèvia a nivell psicològic i emocional per descartar i detectar inclús qualsevol tipus de dificultats i sobretot també per estalviar possibles dificultats futures.
N'estàvem fent una mica les tontes perquè ho hem anat preguntant i la majoria de casos ens han dit que no n'hi ha. És a dir, que el metge fa aquesta funció, el metge que després operarà.
No hi ha una avaluació psicològica prèvia, ni un seguiment. Bé, Montse, parlàvem de l'adolescència, que és una etapa especialment vulnerable pel que fa a la baixa autoestima, però la maduresa n'és una altra per motius ben diferents.
Estan augmentant les consultes amb persones que tenen 50... La gent vol estar amb 50 anys però sense cap arruga, amb una forma física similar a 20 anys enrere. Tot això també es genera molta pressió. Però seria el mateix, no? Acceptar que tu segueixes sent la mateixa persona amb els teus canvis propis de l'edat. Així com també doncs, l'embaràs propicia certs canvis. I no hem d'idealitzar la maternitat, no? De que la dona ja torna a estar estupenda de seguida. Això també és pressió estètica, no? I és capaç de tot. Moltes persones es troben, no? Doncs en el postpart, doncs, que és una etapa superdifícil. Passa el mateix amb el tema de l'envelliment. Està molt bé cuidar-se. Hem de distingir el que és l'autocura de l'obsessió.
Tot això que m'expliques no és estrany, perquè evidentment hi ha un sector de la població molt gran que relaciona sobretot a través de les xarxes socials. Com els afecten els filtres d'Instagram pel que fa a la percepció que tenen d'elles mateixes?
Li hem preguntat a la psiquiatra.
Les adolescents ens hem comparat de tota la vida amb les nenes de la classe. Ara no només es comparen a l'hora del pati, es comparen també per Instagram. Clar, això crea encara molta més pressió, no?, a persones que poden tenir certes inseguretats. I en aquest sentit, doncs, hauríem, sobretot, reduir molt el temps que passem a xarxes socials i amb quina finalitat. Perquè una cosa és que tu un dia surtis per Instagram i vulguis que se't vegi menys ulleres i l'altra és que t'inventis, diguéssim, una cara. Clar, seria important també, doncs, això, parlar-ho, no?, diferenciar també el món 1.0 del 2.0, cada vegada se'l confonem.
La psicòloga Andrea Royo parla de la seva experiència com a professional.
El tema de l'Instagram és una començar a posar límits, perquè clar, directament influeix a l'ús de les xarxes socials, amb la sobreimportància de la imatge, amb la sobreimportància sobretot del perfeccionisme, perquè aquests filtres són totalment surrealistes i estan indirectament oposats a la realitat de la diversitat corporal, perquè la gran majoria d'aquests filtres és per veure't supermona, superbé i superguapa, i la realitat és que hi ha una diversitat corporal i ens hem d'acceptar, i el nostre cos ens permet fer moltes coses a banda de la forma merament física. I els filtres és convidar-te a que sempre et puguis avaluar només pel teu aspecte físic, perquè només canvien això, clar.
Els filtres potencien encara més que l'aspecte físic depengui exclusivament de la validació externa. La tecnologia, a més, està comportant l'aparició de certes patologies.
S'estan creant noves patologies que tampoc estan recollides en els manuals diagnòstics de trastorns mentals. Han sortit una malaltia digital, com la dismòrfia del selfie o la dismòrfia de Snapchat. i té una miqueta a veure de que les persones, per estar tan exposats a aquests filtres d'Instagram, sobretot en persones joves, sí que s'ha disparat moltíssim a les consultes de cirurgia plàstica, medicina estètica, des de gent jove que porta al cirurgià doncs, un munt de fotos de qui es vol assemblar o el filtre que es vol assemblar, i després inclús també menors que venen amb els pares, doncs, estan preocupats, doncs, crec que la veuen, que estan molt pendent de voler assemblar-se al filtre d'Instagram.
Durant el primer confinament, el confinament més estricte, la imatge projectada a les videotrucades va permetre a la gent fixar-se en aspectes del seu rostre que segurament abans de la pandèmia no els preocupaven en excés. Llars períodes de temps.
No teníem temps.
I a més, llars períodes de temps tancats a casa i una mascareta per dissimular el postoperatori, doncs són dos factors que van empènyer molts pacients a passar pel quiròfan. Atenció que les intervencions d'estètica facial van augmentar en més del 50% entre el gener i el març del 2021.
La mascareta per dissimular, ja m'ho va dir la meva dentista. No, escolta, no vols posar ferros? No. Perquè ara amb les mascaretes, doncs per què la cirurgia continua sent un tabú?
Ho respon la Marta Carulla Roig, que és psiquiatra infantil i juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu.
La gent una mica amb la cirurgia estètica és com molt radical. No ens hem de fer res. També hem de tenir en compte que la cirurgia plàstica es diu cirurgia plàstica i reparadora. Cirurgians plàstics són professionals molt, molt formats, que fan operacions molt complicades i fan moltíssima cirurgia oncològica, per exemple, no? Operen tumors, cremats, tenen aquesta professionalitat. Després està doncs, més la part, diguéssim, estètica. Hi hagi persones doncs, que es vulguin fer alguna intervenció, doncs, bueno, tampoc haurien d'anar amagades amb la mascareta. Hi ha com aquest tabú. Per una altra banda, per exemple, la gent que es posa botox, moltes vegades ho nega o el que sigui, no? I tampoc té molt de sentit, no? Vull dir, al final són tractaments que si una persona es vol fer alguna cosa ara, potser són molt més segurs que anys enrere.
I m'agradaria acabar, Montse, amb una reflexió que ens deixa la Marta.
No es tracta de criminalitzar en cap moment la cirurgia estètica, la cirurgia plàstica. No es tracta de criminalitzar les models, les xarxes socials en si, sinó l'ús que fem també de les coses. L'altra cosa és aquest impacte tan gran, no?, de les xarxes socials, aquesta pressió estètica tan bèstia, i també aquesta accessibilitat a fer-se tractaments de cirurgia plàstica, cirurgia estètica. I sobretot, no idealitzem la primesa, no idealitzem un cos estètic que ens imposen. Aquesta és la qüestió.
Res, per això, Gemma, treballem a la ràdio. Ens va perfecte.
Sense mascareta.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.